Són les 11. El 15 d'octubre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Era el cap de premsa de personalitats com Pedro Almodóvar o Penélope Cruz. Aparentment, la vida li anava de meravella, però les addiccions a les drogues i al sexe gairebé acaben amb la seva vida. Javier Giner va trobar la salvació en un centre de desintoxicació a Catalunya i en un seguit de gent que el va ajudar. La seva història va ser un llibre i ara una sèrie. L'alter ego de Giner a la pantalla és Oriol Pla. Dels 6 capítols que han creat se'n parlarà moltíssim. N'estem convençuts. I per començar, en parlarem nosaltres. Avui, al Catalunya Nit, entrevistarem l'autor de Yo Adicto, Javier Giner. També pujarem a una altra muntanya russa, la de Natàlia Boronat. Va viure a Rússia entre el 2001 i el 2019 i ara la periodista catalana acaba de treure un llibre on, a base de microrelats, fa un retrat molt ric d'aquest país enorme. I ens està escoltant atentament, espero que molta gent, però un d'ells és el nostre oient misteriós d'avui. No el tenim aquí a l'estudi i aquesta és precisament part de la gràcia aquesta nit. Me l'imagino en un paratge únic i la ràdio ben fluixeta. Qui pot ser, qui pot ser? Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, un servei de luxe en 5 minuts. Sabrem el més important que ha passat i que està passant fins a aquesta hora amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Brussel·les planteja replicar a escala europea el model de Giorgia Meloni amb Albània i crear centres de detenció de migrants fora de la Unió Europea.
Ursula von der Leyen ha plantejat la mesura perquè la discuteixin dijous els líders europeus en una cimera i promet també endurir la legislació per accelerar els retorns. Els dos protagonistes de l'acord bilateral que von der Leyen es planteja estendre, Itàlia i Albània, estan convençuts que és el model a seguir. Sentim la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i el seu homòleg albanès, Edi Rama.
És un camí nou, valent i sense precedents, però que representa perfectament l'esperit europeu i que té tot el necessari perquè el segueixin altres nacions extracomunitàries.
Si hi ha alguna cosa a elaborar i desenvolupar basada en aquest model, hauria de ser en una escala més gran de la Unió Europea i els Balcans Occidentals. I això és una altra raó per entendre per què la Unió Europea i els Balcans Occidentals haurien de treballar més a prop i junts.
Des del govern espanyol, la portaveu Pilar Alegría ha deixat clara l'oposició als centres de detenció de migrants en països com Albània. I en una entrevista aquí al Catalunya Nit, Sonia Ros, membre del col·lectiu Stop Mare Mortum, ha denunciat que el discurs de l'extrema dreta està fent forat.
Jo crec que sense eufemismes és una mesura feixista, no? Clarament recull una proposta d'un partit d'extrema dreta, independentment de que ho faci de la mà de Meloni, que potser té una cara més amable que Orbán, no? Però clarament és una proposta de l'extrema dreta.
La Generalitat finançarà els joves que vulguin comprar el seu primer habitatge perquè puguin pagar el 20% de l'entrada.
Es tracta d'una línia de crèdits avantatjosos dotat amb 100 milions d'euros anuals per ajudar joves de fins a 30 anys a adquirir un pis de segona mà. A banda, el govern ha avançat avui que dels 50.000 pisos públics compromesos pel president Salvador Illa, 20.000 podrien ser una realitat el 2030. Qui també ha anunciat mesures en relació a l'habitatge ha estat el govern espanyol. S'obligarà als pisos d'ús turístic i de lloguer temporal temporal a estar inscrits en un únic registre.
Un jutjat de Mataró amnistia 45 agents de la Guàrdia Civil investigats per la violència de l'1 d'octubre a Dosrius.
Segons ha avançat el digital El Món, la jutgessa ha amnistiat la quarantena de policies perquè considera que encaixen amb el text de la llei. Se'ls investigava per 27 denúncies de lesions, danys i atemptat a l'autoritat en una de les actuacions policials més violentes d'aquell dia. En paral·lel, la mateixa magistrada inclòs a l'amnistia l'alcalde de Dosrius l'any 2017, Marc Bosch, i el regidor Eduard García. Estaven imputats per desobediència i atemptat contra l'autoritat. D'altra banda, la cúpula del Ministeri de l'Interior, amb el govern de Mariano Rajoy, ha negat que hi hagués una estructura parapolicial per perseguir l'independentisme. La comissió que investiga l'operació Catalunya al Congrés ha arrencat avui.
La investigació interna d'Esquerra Republicana assenyala Tolomoya, excap de comunicació del partit, com a màxim responsable dels cartells contra els germans Maragall, sortits des de les mateixes files republicanes.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Moya ho nega i assegura que se sent una víctima propiciatòria perquè la direcció d'Esquerra es pugui expulsar responsabilitats.
Estan intentant tapar-se d'ells i culpar algú que no és polític, que no té res a veure amb la política, que està allà com a tècnic, perquè no té família política que el defensi. I he muntat tot això per tapar que un viceconseller estava quedant amb un noi que havia fet els cartells per entregar-li diners.
Toc d'alerta del Fons Monetari Internacional als principals països del món.
El nivell de deute públic global s'espera que superarà aquest any els 100 bilions de dòlars. Aquesta xifra, mai vista, equival al 93% de tot el que es produeix al món i pot superar el 100% el 2030. La institució adverteix que, si torna una crisi econòmica, aquest nivell es pot disparar molt més i, per això, demana a països com els Estats Units, França o el Regne Unit que facin plans d'estalvi abans que les coses empitjorin.
Avui parlarem d'addiccions i poca gent, si diem la paraula addicció, potser li vindria aquest producte en ment, però l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat inclou per primer cop el consum de begudes energètiques en el Pla de Prevenció de Drogues i Addiccions.
Això les situa al mateix nivell que l'alcohol, el tabac, el cànnabis, l'abús de pantalles o l'addicció al joc. La campanya ha arrencat a l'Institut Apeles Mestres del barri de Sant Feliu d'aquesta ciutat. Els responsables alerten que els consumidors de begudes energètiques cada cop són més joves i que la majoria no ho associen a una possible addicció. Sentim algun dels alumnes.
Prenc Monster o energètic, alguna d'això, perquè m'agrada, el sabor és bo i m'ajuda a activar-me per al cap de setmana. És dels 14, més o menys.
Una cosa que és legal, però que s'hauria de regular més, els menors.
Doncs moltíssimes gràcies, Sergi.
5 minuts clavats avui, Manel Elias.
Clavadíssim, sí.
Espero que ho posis en valor, eh?
I tant, ho poso sempre en molt valor. Moltíssimes gràcies.
I a més, sense cap beguda energètica aquí sobre. Aquí, el Manel Elias hi té aigua.
Avui sí, però de cafè ja em porto massa, eh? Qualsevol metge em diria que hauríem d'anar retallant. M'hi esforçaré, gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
I ara una miqueta d'esports amb David Ubach. Bona nit.
Bona nit, Manel, què tal?
El Barça ha presentat els actes del 125è aniversari del club.
Sí, que s'obriran amb una gala al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, serà el 29 de novembre. Ja abans, però, el 24 d'octubre, a partir d'aleshores, el Barça i TV3 arrencaran la recerca d'un nou clam, que és el procés mitjançant el qual s'escollirà el cant oficial d'aquesta efemèride del 125è aniversari del Barça. I en l'acte de presentació, entre d'altres, també s'ha desvelat el cartell commemoratiu, una obra de l'artista Miquel Barceló i que consta d'una figura humana que Barceló mateix ha analitzat.
Dintre del jugador hi ha moltes figures. Sí, hi ha tot un equip de futbol a dintre. Si vas comptar, 11 i encara alguns més suplents i els lesionats i tot. Sí. I després tens vegetals, minerals, animals, hi ha gambes, hi ha cavallet de mar, hi ha peixos... Tot això és necessari per jugar a futbol.
L'excandidat de la presidència del Barça, Víctor Font, ha pujat el to a la setmana de l'Assemblea de Socis Compromissaris de dissabte. No vol pensar tant en l'aniversari de 125 aniversaris, sinó abans això.
No, això ho posa per darrere. El més immediat és aquesta Assemblea de Socis Compromissaris. Entrem en una setmana important, per tant. I Font, que mou fitxa, puja el to, com dèiem, i els ha demanat a aquests compromissaris que descartin aprovar els comptes que la Junta Directiva de Joan Laporta els presentarà corresponents a l'exercici de la temporada passada.
Cal votar, no, però no cal cal votar no per anar contra la porta. Cal votar no perquè el mínim que hem d'exigir als socis i sòcies del Barça és que els comptes reflecteixin la realitat, perquè no passi el que està passant, que és que l'herència de la porta sigui pitjor que la Bartomeu.
I Font que ha afegit que també preveu presentar una moció de censura contra la porta, ho contempla si la situació econòmica, segons sosté, continua sense redreçar-se.
I un dia més hem de parlar de marcadors, de partits que s'han jugat aquest vespre, començant pel de la selecció espanyola de futbol a la Lliga de les Nacions. L'ha seguit des de Còrdoba en Ramon Salmurri, a qui saludem. Ramon, bona nit.
Què tal? Bona nit. La selecció espanyola ha segellat la classificació per als quarts de final de la Nations League després d'aconseguir una solvent victòria contra Sèrbia per 3 gols a 0. Pedri, únic representant blaugrana en minuts, ha jugat mitja hora i s'ha endut l'ovació del públic de Còrdoba. Espanya 3, Sèrbia 0.
Per tant, Espanya, que li ha anat bé, quins altres resultats tenim?
Doncs te'n destaco alguns més ràpidament. El Suïssa 2, Dinamarca 2, també a la Lliga de les Nacions, el grup de la selecció espanyola. S'ha jugat el Polònia 3, Croàcia 3, amb Lewandowski, que únicament ha jugat mitja hora de suplent per unes molèsties físiques. I l'Escòcia 0, Portugal 0, per tant, amb el seleccionador portuguès Robert Martínez, que és tècnic de Balaguer, de casa nostra. A la Lliga de Campions de la FIBA de bàsquet, derrota del Manresa contundent, Tortona 102, Manresa 85, i també derrota del Granollers, en aquest cas a la Lliga Europea d'handbol, que és la segona competició continental. El Granollers ha cedit a casa 24-28 contra el Montpeller, un dels rivals forts d'aquesta competició.
Molt bé, moltes gràcies, David. Farem una pausa molt curteta i tornem per entrevistar Javier Giner, autor de Yo Adicto.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Salut.
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 Salut. Salut.
Grup Atlàntida.cat. Som assegurances. Clínica dental, clínica estètica, dependència i residències. Atlàntida.
Salut. De la A.
A la Z.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Ull sec, miopia, vista cansada. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Disfruta de l'estiuet de Sant Martí amb Abrisud. Millora l'exterior de casa teva amb la promoció especial Portes Obertes d'Abrisud en cobertes de piscina i pèrgoles bioclimàtiques.
Només els dies 18 i 19 d'octubre. Preu de fàbrica sense IVA. Demana cita al 910 64 54 o visita el nostre web.
Abrisud, dona vida al teu exterior.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQI+. Amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'app web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya nit.
Marcela!
Cambio de decorado. Se retiran las escaleras.
escalinata i entra al dormitori.
A punt d'arribar a un quart de 12, passarem pel teatre, pel Poliorama, perquè Marc Paco Miri porta El perro de l'hortelano de Lope de Vega en una versió còmica i en castellà. Barcelona, Marta Vives.
La proposta de Paco Mir s'allunya dels cànons tradicionals i entra de ple dins el gènere del teatre dins el teatre, on dues trames s'entrellacen per homenatjar el teatre clàssic i al mateix temps fer un retrat del món que envolta les companyies de teatre itinerants. Paco Mir ha dit que l'esperit del tricicle hi és en tota la proposta.
Perquè tot el que faig té esperit tricicle i perquè de vegades dic en broma que el Lope de Vega és el quart tricicle perquè, clar, quan adaptes una qualsevol obra, finalment creus que ets l'autor de l'obra, no? I te n'adones de tots els truquets que va fer el Lope de Vega, l'autor, i de les tonteries que va col·locar simplement perquè ell es pixava de riure fent aquestes coses, no?
Quatre actors interpreten els 12 personatges en aquesta nova revisió del clàssic del segle d'or, Camir, adaptat a l'actualitat amb un to gamberro i ple de gags.
Està farcida de gags. O sigui, des del primer hi ha gags verbals del propi Lope de Vega, hi ha gags verbals propis meus, hi ha gags físics, hi ha gags escenogràfics, i cada vegada que hi ha un canvi escenogràfic pràcticament és un riure.
La peça que es va estrenar al Festival Internacional de Teatre Clàssic d'Almagro el 2021 ha estat representada a diverses ciutats espanyoles en els darrers 3 anys. A partir d'aquest dimarts i durant 11 úniques funcions es podrà veure al Teatre Poliorama.
I avui fa 100 anys del manifest surrealista i en David Guzmán vol fer balanç del moviment.
Avui fa 100 anys rodons que es va publicar el manifest del surrealisme, un text on en realitat André Breton solemnitzava un moviment que ja feia alguns anys que tenia practicants il·lustres. De la definició que en donava el mateix Breton, el més important era la idea de l'automatisme psíquic com a mecanisme per expressar la veritable manera com funciona el pensament. Per tant, l'artista, a l'hora de crear, és convidat a seguir el dictat del pensament sense cap control, ni de la raó ni de cap consideració estètica o moral. Revisar aquests principis un segle més tard, porta dues consideracions complementàries. La primera és celebratòria, perquè retrospectivament coneixem unes quantes meravelles que van néixer gràcies en part a la incorporació de l'inconscient i de l'irracional dins de l'obra artística. I la segona és preventiva, perquè també sabem quantes estafes ens han intentat colar disfressades de creació onírico-automàtica. En el surrealisme no tot s'hi val, i posar els ulls en blanc mentre vomites versos dolents que esperiten somnis no et fa ni surrealista ni poeta. Com a màxim, et fa un mamarratxo. Com passa sovint, el pitjor del surrealisme són els seus epígons, i és així com des del 1924 hem conegut centenars de manifestacions que s'atribueixen l'etiqueta. Però és que un dels drames és precisament l'etiqueta. És possible que no hi hagi cap paraula que es faci servir amb menys propietat que surrealista. Surrealista no és qualsevol cosa que no s'entén, ni qualsevol patillada sense sentit, com no són surrealistes els contes de Kafka ni l'humor de Miguel Noguera. L'únic vincle amb el surrealisme a tota la gent que fan a la paraulota és que amb el temps, i sense saber-ho, entre tots estan creant un enorme i surrealíssim cadàver exquisit.
Passen 3 minuts d'un quart de 12 de la nit. Estem pendents avui de qui guanyarà o qui ha guanyat ja, no ho sabem, la 75a edició del Premi Planeta, perquè si no se sap deu quedar molt poquet. S'està fent la cerimònia al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, i allà hi tenim el Marc Ruiz. Bona nit, Marc.
Bona nit. Doncs sí que tenim guanyadora en aquest cas. Està acostant-se al micròfon, acaba de recollir el premi i és Paloma Sánchez Garnica, la guanyadora del Premi Planeta d'aquest any amb una novel·la ambientada a la Guerra Freda i que es diu Victòria. La finalista també la coneixem. Ha estat la periodista Beatriz Serrano amb un relat iniciàtic que també ha recollit el premi, ha fet el seu discurs. Ara mateix és el torn de Garnica, que farà un discurs d'aquí a molt poca estona. Ha recollit el guardó a mans del rei, que és el convidat d'aquest any, és qui està presidint aquest sopar. El relat de Sánchez Garnica és un relat que, com dèiem, passa durant la Guerra Freda, té com a protagonista una dona que es veu obligada a marxar als Estats Units per exercir d'espia dels russos. En molt pocs segons pujarà als micròfons a agrair, a fer els seus agraïments, a fer el seu parlament. De moment el que estem veient és que estan desallotjant l'escenari perquè ella pugui fer el seu discurs. Està a punt de parlar, li diuen que s'esperi. En tot cas, continuo explicant-vos que aquesta novel·la, dèiem, que està situada a la Guerra Freda, una dona marxa als Estats Units per exercir d'espia dels russos, on viurà una història d'amor. I Guernica és una escriptora madrilenya que ha publicat la majoria de les seves novel·les precisament en Planeta, i ja va quedar finalista, el 2021, amb la novel·la Últimos días en Berlín. És autora, entre d'altres, del Gran Arcano, L'alma de les piedres, o La sonata del silencio, una obra que es va adaptar en sèrie per la televisió. Ara estan fent una fotografia de rigor amb el seu guardó i s'està acostant als micròfons, on de seguida farà el seu parlament. Si voleu, l'escoltem.
L'escoltarem una miqueta, sí.
Bona nit. Qué alegría. Soy el claro ejemplo de que persistir merece la pena. Le doy las gracias al jurado por considerar mi novela, esta vez sí, merecedora de este premio tan soñado, y les aseguro que tan trabajado. Y enhorabuena a la finalista. Begoña, espero saber transmitirte el mismo cariño, el mismo respeto y la misma generosidad que recibí yo hace 3 años de mis chicos Mola. Ojalá sepa hacerlo. Gracias. Mis chicos Mola. Y quiero desde aquí...
Doncs és la guanyadora del Premi Planeta, l'hem pogut sentir aquí en directe, Paloma Sánchez Guernica. Moltíssimes gràcies, Marc, per aquesta connexió. Bona nit.
Bona nit.
Ahir es va inaugurar la 11a edició del Serializados Fest amb la presentació de Yo Adicto, la sèrie creada i dirigida per Javier Giner, inspirada en el seu llibre del mateix títol, i el llibre s'inspira en la vida. Per tant, avui, al final, el que farem és parlar de la vida, i estem molt contents que ens acompanyi aquí al Catalunya Nit Javier Giner.
Muy Hola, bona nit, Manel.
Moltes gràcies per ser aquí. Mira, dues persones de l'equip, per preparar aquesta entrevista, hem vist la sèrie i ens ha passat el mateix. D'entrada, que l'hem vist d'una tacada. O sigui, un capítol rere l'altre. Y después que hem quedat molt positivament impressionats, la veritat.
Muchas gracias, o sea, me da mucho apuro. No sé, bueno, muchas gracias, me hace muy feliz, quiero decir, es que qué puedo decir más que muchas gracias. Sí, sí, me hace muy feliz lo que me estabais contando ahora antes de empezar de lo que os había parecido y lo que os había removido y todo eso. Realmente, a ver, es una frase un poco hecha, pero es real, o sea, le da sentido a todo el trabajo.
Ara que ja tens el primer contacte amb el públic, perquè a Sant Sebastià ja la veu presentar, ara aquí als Serializados, què us està dient la gent?
Creo que está impresionando mucho la manera en la que la serie habla de la humanidad, de la vulnerabilidad, de las heridas que arrastramos, y de repente es muy bonito que el encuentro con el público se da también desde un lugar vulnerable del público. O sea, por ejemplo, no, sin, tú ahora, antes de abrir el micrófono, tú y yo estábamos hablando de algo y me has hablado de algo que pertenece a tu intimidad absoluta, ¿no? Que con otras personas probablemente no lo hayas hecho. Entonces, quiero decir, eso que para mí es un regalo absoluto, también es muy sobrecogedor, porque de repente veo que trasciende la propia relación como de periodista y entrevistado, y de repente tú me has hecho partícipe de tu intimidad, ¿no? Y es que eso tiene un... O sea, imagínate, claro, es que te lo estoy diciendo ahora mismo y se me está poniendo la carne de gallina, ¿sabes?
Clar, a la sèrie hi ha molta sinceritat, això es nota, i segurament és el que esteu rebent ara també vosaltres. Pels que no sàpiguen la teva història, ajuda'm a fer-ne la sinopsi, que és la sinopsi d'una part de la teva vida. Tu eres cap de premsa de personalitats com Pedro Almodóvar o de Penélope Cruz, vivies la vida molt intensament a Madrid, la feina t'anava molt bé, i vas caient de mica en mica en diversas adicciones.
Sí, en una espiral autodestructiva de una adicción al alcohol y a la cocaína y al sexo compulsivo, y en un momento dado de mi vida eso se convierte en una especie de infierno oscuro donde toco fondo y donde básicamente tengo 5 segundos de lucidez en los que me doy cuenta de que o pido ayuda y salgo de ese pozo, por así decirlo, o me muero. Sí. Y entonces ingreso en un centro de desintoxicación. Y básicamente lo que cuenta la serie es, digamos, mi proceso terapéutico a través del cual logro superar o recuperarme de la enfermedad. Sí.
Un centre d'aquí de Catalunya,
sí,
que és on t'has traslladat a viure, a més a més.
Sí, 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 literal. Yo, Madrid es una ciudad a la que he vuelto a vivir, pero Madrid fue el lugar donde yo me extravié. Entonces, de una manera subconsciente, Madrid, en mi cabeza, está relacionado con toda esa oscuridad. Y, sin embargo, Barcelona, o Cataluña, es el lugar donde yo me recuperé y me salvé. Y entonces, para mí, Barcelona es vida, ¿no? Y cuando te digo que somos muy curiosos es porque el otro día, con otro adicto recuperado, hablábamos de esto y para esa persona es justamente al revés.
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig, benvolgut.
I el que veiem a la sèrie és com en aquesta clínica passes de persona arrogant i torracollons, que no són insults que et posi jo.
No, no, me los pongo yo mismo, sí, sí. Sí, sí,
que aquí la gent dirà, hòstia, sí, sí, sí que va fort aquest, sí, no, no. Sí. Això són paraules teves. A una persona molt més humana, a la qual tots voldríem a prop, d'amic.
No sé si te aconsejo tener... No, es cierto, a mí me gusta decir que realmente, o sea, esta sinopsis que hemos hecho antes realmente es como, digamos, la capa más superficial de la serie, ¿no? Pero yo creo que de lo que realmente habla la serie o lo que yo quería contar es, por un lado, el poder de lo colectivo, es decir, de en un mundo cada vez más individualista, donde hablamos menos y peor, yo quería hacer una reivindicación salvaje del poder del grupo, de los vínculos, ¿no? De hablar más y mejor. Yo, Adicto, intenta ser una especie de monumento al hecho de que ser honesto, mostrarte vulnerable, mostrar tu humanidad, tus errores, las cosas que no te gustan de ti mismo y tus heridas más profundas no debe significar o no tiene por qué significar que tu vida se acabe, sino todo lo contrario, ¿no? Aprendo lo que es la empatía, aprendo el poder de la bondad, aprendo, en definitiva, a quererme a mí y por consecuencia a querer a los demás.
Ara t'explicaré una cosa que és ben certa, que són casualitats de la vida, però jo crec que som un dels primers programes que va parlar de Jo Adicto, perquè ara fa un any, en aquesta mateixa cadira on tu estaves, va venir l'Oriol Pla, que és l'actor protagonista de Jo Adicto, i li vam fer una entrevista perquè aquí a Catalunya es va fer allò de Catalunya aixeca el taló,
sí,
que
sí,
és
sí, sí,
l'inici
sí, sí,
de la temporada teatral. Ell va fer de mestre de cerimònies i vam quedar impressionats amb l'Oriol. Vam dir, hòstia, aquest tio l'hem de portar aquí i l'hem d'entrevistar, perquè el que ha fet, cantar, se li notava dots pel circ, actuava
sí, sí,
bé,
sí, 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 sí,
cantava, sí, sí, feia de tot. I vam dir, quin talent més gran l'hem de portar aquí. I va seure aquí, li vam fer una entrevista i portava una samarreta vermella on posava Jo Adicto.
Ah, bueno, claro, la de rodaje.
Acabava de rodar.
Estem aquí conversant amb Oriol Pla, actor i moltes altres coses. Porta una samarreta vermella i
yes,
posa Jo Adicto, Jo Adicto.
A Lea Media, que és l'Aitor Gabilón, del productor de Pàtria, el truca i diu, escolta'm, anem a fer això? Vinga, fem-ho. I tinc la grandíssima sort d'anar a petar a les seves mans una persona que ara és un amic meu per tota la vida, i un germà i un company de vida. I ha sigut un viatge superxulo.
Un germà de vida.
Sí, sí, sí. Bueno, es que me hace mucha gracia porque todos los ensayos de Barcelona Aixeca el Taló, yo los viví con él. O sea, me decía, no, porque voy a hacer esto, tal. Sí, sí, un yerma de vida, sí, sí. Yo, a mí me gusta decir que Uri y yo ya, claro, a ver, al final él me interpreta a mí, o sea, quiero decir, el personaje que interpreta Uri se llama Javier Giner. Sí, sí, somos, no sé, Pili y Mili, hermanos confesores, amigos íntimos, novios sin sexo, es que lo somos todos, sí, 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 ha habido una simbiosis, bueno, de esas que se dan muy pocas veces en la vida, ¿no? Y ahí seguimos de la mano juntos. Yo no me imagino ahora mismo mi vida sin Uriol y él no se la imagina sin mí, ¿no? O sea, él decía, claro, es que yo me encontré con una persona que se me abría en canal delante, y que me enseñaba absolutamente todo y con una generosidad y con un tal, y yo dije, es que pues es que ante eso, ¿qué haces? Pues hago lo mismo. Y creo que es un trabajo de una valentía, de un arrojo, de un riesgo, de una implicación y de un lanzarse al vacío, verdaderamente admirable. O sea, bueno, a mí es que me apabulla mucho lo que hace Uri en la serie. Él dice que a mí me... Él dice, porque encima somos dos intensas los dos. Él dice que l'he hecho mucho mejor actor. Sí, clar, sí.
Jo m'imagino la gent, quan ell vagi pel carrer, algú li dirà, Javier.
Jo no sé, no...
Sois Javier Pla i Oriol...
Bueno, ayer, de hecho, esto seguro que me lo... Que me lo disculpa hacerlo público, hoy me ha mandado un mensaje Jordi Évole y me ponía, wow, Javier Pla y Uriol Giner. Y en no sé qué crítica leí el otro día que decía, Uriol Pla es tan buen actor y está tan descomunal en Yo Adicto que hace mejor de Javier Giner que el propio Javier Giner.
Imagínate.
Sí.
L'Oriol, o sigui tu, és el protagonista sens dubte de la sèrie, però és a la vegada una obra molt coral, amb dues categories de personatges, podríem dir, que voldria comentar amb tu. Per una banda, els companys d'ingrés, amb personatges com els que fa Vicky Luengo, per exemple. I, per altra banda, els cuidadors, que interpreten Nora Navas o Alex Brandemühl. Jo crec que tu acabes aprenent molt de tots ells.
Por supuesto, por eso te decía que yo adicto, sin ser explícitamente política, creo que esconde muchas... O sea, una forma de ver el mundo y de entender las relaciones muy política, ¿no? Es decir, tú lo has explicado ahora perfectamente. O sea, por un lado tienes los profesionales que te acompañan, pero los profesionales son necesarios, pero el poder del grupo, esa red de apoyo, que son tus compañeros, la capacidad de identificarte con personas con las que jamás te identificas, o sea, que probablemente si te cruzases con ellos por la calle te cambiarías de acera, ¿no? Eso te enseña la humildad, te enseña la convivencia, te enseña la creación de vínculos. Yo, por ejemplo, en la rueda de prensa de San Sebastián yo decía, cada vez tengo más la sensación de que vivimos en un mundo en el que evitamos hablar de lo realmente importante. O sea, hablamos de cualquier cosa excepto de lo realmente importante, ¿no? Son todo interpretaciones, además de personajes extremadamente complejos, muy, muy arriesgados en el sentido de la fina línea entre lo grotesco y lo veraz. Es muy fina, muy fina, muy fina, muy fina, ¿no? O sea, el equilibrio es muy precario continuamente, ¿no? Y yo me he encontrado con una compañía teatral, porque es que somos una compañía teatral prácticamente, y hemos ensayado como una compañía teatral, ¿no? Y hacen un trabajo muy visceral, ¿no? O sea, pues eso, Vicky Luengo, Omar Ayuso, Marina Salas, Kim Ávila, Guillem Balart, Vilar Vergés, Catalina Sopelana, ¿no? O sea, hasta el punto en el que ha habido... Bueno, a mí ha habido prensa que me ha preguntado que cómo había conseguido mezclar los actores con personas reales y tal, y yo decir, no, son todos actores, ¿no? Lo que más emoción me provoca en el capítulo de la familia es porque evidentemente existen historias y todas las conocemos, ¿no? O lo más, entre comillas, la forma más estereotipada de lo que puede ser un adicto es, pues, no sé, una familia en riesgo de exclusión social o una persona que ha sufrido abusos familiares o no sé, pues compañeros que he tenido yo en la clínica que sus padres les despertaban con un bate de béisbol, quiero decir, entonces, traumas, tal, ¿no? Claro, en mi caso, lo llamativo es que yo no provengo de una familia desestructurada, a mí no me han machacado de niño, ni me han... pero sí he estado en un entorno familiar que comparto con miles y miles y miles de personas donde esa propia estructura cada una de esas partes está intentándolo hacer lo mejor que pueden o lo mejor que saben, y eso no quiere decir que el resultado siempre sea bueno. Que muchas veces hay mucha gente que nos estamos intentando querer unos a otros, pero como no sabemos cómo querernos de manera sana, nos terminamos haciendo daño, ¿no? Mis padres pertenecen a una generación que vive bajo una dictadura, bajo unos mandatos que son que no se sepa, que no se note, que nadie se dé cuenta, que tal, y entonces, o sea, viven bajo el yugo de no hablar, ¿no? Entonces, claro, exigir a esa generación, por ejemplo, que sepan lo que es la gestión emocional, que sepan lo que es la comunicación, que sepan lo que es el cuidado, el que tal, hostia, es muy injusto. A mí hay una cosa que me provoca muchísima esperanza, en que es ver cómo, pues, generaciones más jóvenes que la mía de repente hablan abiertamente de trastornos de conducta alimentaria, hablan de la ansiedad que sienten, hablan de la frustración, hablan de la depresión, hablan de... Hostia, mi generación nunca hablaba de la depresión.
Clar. És una sèrie, jo crec, molt interessant perquè mirin juntes diferents generacions, des de l'adolescent amb els seus pares, però els adults també amb els seus pares més grans, és a dir, sí, amb les edats que hi ha a les sèries, perquè és una molt bona oportunitat perquè tothom se n'adoni de moltes coses que van passant a la sèrie i que podem fer millor. Recordava, i li deia a l'Oriol Pla el dia que va venir aquí una mica, Días de vino y rosas, per exemple, sí, una gran pel·lícula, sí, sí, de Jack Lemmon, que em va agradar molt, que a banda d'estar veient un molt bon producte, una molt bona obra d'art, podríem dir, una molt bona pel·lícula, una molt bona sèrie, treus coses que t'ajudaran i que dius, si vaig per aquí puc caure amb aquest error o amb aquest altre. Aquesta sèrie pot ajudar molta gent.
Pues sinceramente me alegro de corazón que lo digas, porque o sea, hay un... Para mí personalmente es muy importante entender para qué hago las cosas. Quiero decir, o sea, cuando escribí el libro y hacía promo del libro y me preguntaban por qué has escrito el libro, pero por qué no tal, y también ahora la serie, para mí, yo hay una cosa que he cuidado como un diamante y que para mí ha sido un faro con el que he atravesado la niebla y tal, y que además todo el equipo lo ha hecho suyo también, y es como la razón más íntima para la que estábamos haciendo esta serie, que es justamente para lo que tú estás diciendo ahora mismo. O sea, para mí, a mí, yo creo que es una especie como de, entiéndeme lo que voy a decir, entre comillas, sacrificio público mío a favor de dotar de dignidad a todas esas personas que han pasado o están pasando o lamentablemente pasarán por algo como lo que yo pasé, por todas esas personas que sufren algún tipo de trastorno de salud mental y se sienten juzgados o se sienten marginados o se sienten incomprendidos, por mucha gente ahí fuera que está sufriendo. Si te das cuenta, al final de cada capítulo hay un rótulo que la primera frase es: no estás solo, no estás sola, ¿no? Porque es verdad que la gente que nos rompemos o que nos extraviamos, nos sentimos profundamente solos porque pensamos que somos los únicos a los que les ocurre algo así, ¿no? Entonces, poner ahí fuera el testimonio o mi testimonio de decir... Se puede salir, te va a costar mucho, vas a sufrir muchísimo, tal, pero hay un mensaje de esperanza de se puede salir. Lo que te estoy intentando decir, resumido en muy pocas palabras, he intentado hacer una serie que a mí, en el momento en el que yo estaba en ese infierno, me gustaría haber podido verla.
Javier Giner, jo crec que us passaran coses molt boniques amb aquesta sèrie, però pensava també, ara tindràs un moment igual d'allò de pujada. Has d'anar amb el freno de mà, o sigui, has de mirar no descontrolar-te una altra vegada? Ara hi haurà festes, hi haurà presentacions...
No,
o això
no.
Ja ho tens més que pa mà?
No, lo tengo, no, eso no tengo, no tengo ninguna... A ver, yo llevo ahora, que voy a hacer 16 años sobrio. No me provoca miedo, quiero decir. O sea, evidentemente tendré que enfrentarme al vacío de dejar que tu niño, donde has puesto el alma, el corazón y las tripas los últimos 4 años de tu vida, de repente dejarlo en manos ajenas, ¿no? El niño crece y se va de casa. Entonces, bueno, viviré el vacío de del síndrome del nido vacío, ¿no? Le llaman, ¿o cómo le...?
Sí.
Pero bueno, estoy intentando ya quedarme embarazado de nuevas cosas para que la casa no esté tan solitaria. Pero realmente te digo por qué, porque, o sea, cuando te digo no tengo miedo a todo eso, es porque yo llevo 16 años experimentando la vida sobrio. Y es que la vida sobrio, pues sí, duele, pero es maravillosa. Entonces, afortunadamente he conseguido desarrollar, con mucho trabajo y esfuerzo y con mucha ayuda terapéutica, perdón, herramientas que me permiten gestionar la vida, ¿no? Entonces, ya no necesito escapar de lo que siento. Es que esa frase es buenísima para el final. Te me has quedado mirando,
sí.
Pero...
No, digo, Escara, ¿lo dejamos aquí o qué?
Claro,
no.
Claro, es que te la he dado así, te la he dejado.
Sí, sí. No, ya vamos a acabar con una última recomendación, però jo pensava, ostres, després d'algú tan intens com això, després de Yo Adicto, ¿qué?
Ya, tío, estoy... Ahora mismo te lo prometo que estoy en esas, ¿eh? Porque, mira, por un lado tengo varias cosas encima de la mesa, como que estoy pensando en ponerme a escribir. Tengo que decidir un poco por dónde tiro y tal. Pero luego te voy a ser sincero, estoy deseando que me llegue como algún encargo, ¿sabes? Algún encargo incluso de una comedia, ¿sabes? Es que yo me he vaciado absolutamente en Yo Adicto, o sea, me ha sido como, no sé cómo decirte, o sea, lo he puesto literalmente todo, todo, ¿no? Entonces de repente sueño, o tengo esta especie como de sueño ideal de que de repente me llaman y me dan un guión que ya está cerrado y ya está escrito y tal, y me dicen, ¿te apetece dirigirlo? Y yo leo el guión, me encanta, y digo, venga, venga, sí, sí. No sé qué será lo siguiente. Estoy ahí manejando varias cosas. Lo que sí tengo claro es que si puedo y si se me permite, seguiré haciendo cosas porque he encontrado mi lugar, sí.
Segur que sí. Aquest programa l'escolta gent molt ben parida, que igual diuen, que tinc un guió pel...
Pues mira, que se pongan, ja sabes. Sí, sí.
Acabem dient que Yo Adicto s'estrena el 30
sí.
d'octubre a Disney Plus. Uh-huh. I que la recomanem.
Moltíssimes gràcies, moltes gràcies, Manel.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Musca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corberó, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Horari nou, eh?
Sí que era més d'hora aquesta temporada, sí.
Us agrada aquest nou horari?
Cada migdia a les 12.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
65.650. 65650. De la sèrie 18018.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot enviem-ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu?
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
I com algun jodido capull.
Si està bé a la tarda.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Un parell de minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Darrerament, ho heu notat, ens estem fent un tip de llegir aquí al Catalunya Nit, però per sort es tracta de lectures que alimenten. I avui afegim un llibre que publica Godall Edicions i que ha escrit Natàlia Boronat, es titula Muntanya Russa, i a base de postals curtes descriu molt bé la realitat d'un país tan gran i complex com és Rússia. Natàlia Boronat, bona nit.
Hola, bona nit.
Natàlia, tu vas viure a Rússia entre el 2001 i el 2019. Vas fer de lectora de català de l'Institut Ramon Llull, tant a Sant Petersburg com a Moscou. Després ja es vas centrar més en el món del periodisme, segurament que els oients de Catalunya Ràdio i tant que et recorden i que van llegir cròniques teves. Però situa'ns, què et va portar a tu a Rússia, Natàlia?
Doncs l'interès així per aquest país... clar, vaig començar a estudiar rus l'any 91, que és l'any que va acabar amb l'esfondrament de la Unió Soviètica, i aleshores, aquells anys, no? 89, a partir de la caiguda del mur, que comencen a aparèixer així com països dels quals no n'havíem sentit a parlar mai, i moltes vegades ho dic, això que em pregunten que per què vaig estudiar rus... Em sembla que si aquesta joventut, així d'estudiar periodisme, hagués coincidit amb les revolucions àrabs, doncs potser el destí hagués sigut un altre, no? Clar. Però jo em sembla que eren per aquells anys, no?, que passaven tantes coses i doncs era fascinant aquell món així com desconegut a l'altra banda del taló d'acer. Jo crec que una mica per això.
Era un món fascinant i tu el fas fascinant també en aquest llibre. Això de parlar tan bé el rus i viatjar tant, crec que la combinació de les dues coses és aquest llibre tan, tan bonic, és el resultat. Com has seleccionat les històries, Natàlia? Què has inclòs aquí?
A veure, la selecció ha costat una mica, perquè han quedat així moltes coses fora i així, però... La idea era fer així com un recorregut que ja has vist que és així una mica calaix de sastre, perquè hi ha, com dius, així postals, hi ha fins i tot alguna entrevista que em semblava...
Sí.
Tenia ganes de transmetre una mica la gran diversitat, no?, d'aquest país. Ja has vist que surten moltes històries, doncs, de pobles minoritaris, de lluites de gent així per conservar la llengua...
Mira, d'una banda, això... parlant de diversitat, Natàlia, ara et deixo seguir, però perquè els oients vegin què em vaig subratllar en un capítol que dediques a Yakutia. S'hi pot llegir, a més del Sahà, aquí també hi viuen altres pobles autòctons, Evenkis, Evens i Yukagurs, xutquis, dulgans, russos, ucraïnesos, gent de moltes altres nacionalitats. Això estàs parlant només d'aquesta regió de Yakutia, que és enorme, però i li vas sumant, t'has mogut realment moltíssim pel país.
Mm. Tu la coneixes, també, aquesta república?
I
també, també hi vas anar.
Sí, i encara em costa dir els noms de la diversitat que té. Ho dic perquè la gent identifica molt Rússia amb Putin i un espai monolític, però, en canvi, és molt, molt divers.
Sí, sí, sí. Sí, en aquest capítol en concret, com que anava a una conferència, així com m'havien convidat per una casualitat d'aquestes, d'haver entrevistat a una persona en un moment que llavors havia de convidar algun periodista i em va convidar a una conferència sobre llengües al sistema educatiu de la Federació de Rússia, llavors vaig poder conèixer tota aquesta diversitat. Mm-hmm. Sí, era una mica això, no? Anar més enllà d'aquesta Rússia, així... Una mica que a tu et devia passar el mateix, no? Quan ens centrem molt en les notícies de política, les ganes una mica d'anar una mica més enllà, no?, i de donar veu a aquests pobles i a aquestes persones, doncs, que, malgrat els polítics que tenen, doncs, al darrere sempre hi ha històries humanes molt interessants.
Clar, el país es pot explicar a través dels grans titulars, del que digui Putin, o a través de sumar històries personals que també són Rússia i que són molt boniques. A mi m'ha emocionat, per exemple, la que titules Històries del Volga, on al final d'aquest capítol hi ha, per exemple, la carta que llegeix l'Igor Vladimirovich, una carta que li va escriure el seu pare des del front. I que retrata molt bé, crec, el que són moltes famílies russes.
Sí, sí, sí. Sí, i en aquesta carta en concret, perquè, no sé, quan parlem de la Segona Guerra Mundial, no?, comença el 22 de juny del 41 a Rússia, però en realitat aquest senyor, o sigui, el pare d'aquest senyor, hi havia anat a lluitar abans, i és, sense dir-ho, així amb aquella carta, però ens està parlant del pacte Ribbentrop-Molotov, no?, quan es van dividir Europa de l'Est, i sí, doncs m'agrada... m'agradava recollir doncs, aquestes coses, no? Aquestes converses, cartes, diaris de gent que me'ls deixava llegir.
Clar, o per exemple, si dic un nom que potser sí que sona a algun dels nostres oients, que és Anna Polikowskaya, però tu comences un capítol amb aquesta frase, la veritat no es pot matar, que era una consigna que es podia llegir a la manifestació que tu estaves cobrint, en recorda la periodista, però m'agrada molt el fet dels 40 dies, que és com es titula el capítol, no? Era una manifestació que es feia 40 dies després de la mort d'Anna Polikowskaya i no era casualitat que es fes 40 dies després.
Sí, perquè és quan a la tradició ortodoxa doncs, es té molt en compte, no? Això d'aquests 40 dies després de la mort, que és quan l'ànima doncs, va definitivament on hagi d'anar.
Sí, és un bon
I
exemple com amb
els
pinzellades
vas els explicant 40.
Coses. Exacte. Sí, això ho va ser a través de tot el llibre que recomanem i que no vull aquí revelar gaires coses perquè del que es tracta és de llegir-se'l. La veritat és que passes d'un capítol a l'altre gairebé sense voler-los deixar. Són històries molt curtes, però al final acaba havent-hi 300 pàgines. Vull dir que el resultat és que aprens molt sobre Rússia. Tu al final expliques que cobreixes una última manifestació el gener del 2020 i tornes cap a Catalunya definitivament. Et va costar fer aquest pas?
Molt, molt, molt. Els capítols així que vaig acabar de recollir material així el gener del 2020, doncs ja tenia clar que tancava l'etapa així periodística a Moscou, perquè ja n'havia marxat uns mesos abans, per això quan em pregunten els anys que hi vaig viure, doncs hi havia marxat la primavera del 19. Sí, jo crec que vaig estar com els dos o tres últims anys allò marxant, no? Que, bé, tu ja ho saps, no? És un país que enganxa. Clar, jo ja no vaig trobar les situacions que vas trobar tu al final, no? Així, de la guerra i de tot això. Sí. Però potser si hagués estat més anys, doncs ja n'hagués tingut moltes ganes de marxar, potser, no ho sé. Però, com saps, és un país, no?, que enganxa i les històries fascinants i la gent que sempre és tan interessant de descobrir.
Sí, jo dic que enganxa, però això sí, sempre tornes amb alguna ferida, perquè és un país que no pot deixar indiferent. Després va venir la guerra, que va ser dolorosa per tots els que havíem tingut implicació en explicar tot el que passava allà. En el teu cas, per exemple, finalment també t'ha acabat tocant per aquest cas que sembla surrealista del cas Volkhov. Com ho estàs vivint tu, tot això que t'hagin acabat imputant?
Bé, totalment, com tu has dit, la paraula surrealista. O sigui, per mi, o sigui, el que m'ha arribat així del cas que se m'han notificat, per mi no té ni cap ni peus.
Uh-huh. Allà apareixíeu tu i el Carles Porta, recordo?
Sí, 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 sí. Bé, ja som 13 persones. Uh-huh. Mm.
I com...
això, que per mi no té ni cap ni peus.
O sigui que creus que això acabarà arxivat, eh? O no?
No ho sé, això... Això no ho puc dir jo, o sigui... tinc la consciència tranquil·la perquè no... Sí, perquè està claríssim que la meva activitat allà no té res a veure amb la comissió de cap delicte ni res, però com tu dius és molt surrealista tot.
Molt bé. Doncs, Natàlia Boronat, de moment el que tenim és La muntanya russa, que és un llibre molt interessant que recomanem. Una de les coses que em va fer gràcia a mi de Rússia va ser saber que els russos no n'hi deien muntanya russa a les muntanyes russes, sinó que n'hi deien muntanya americana. Però,
sí.
Exacte, però el títol crec que en el teu llibre està molt ben trobat perquè això, anar per Rússia és ben bé una muntanya russa d'emocions que has recollit molt bé. Moltíssimes gràcies, Natàlia.
Doncs moltes gràcies a Valtros per poder-ne parlar així a la ràdio, que m'he transportat una mica a Moscou aquells anys així de fer cròniques per Catalunya Ràdio, que també van ser una bona una part, no?, d'aquest recorregut així tan llarg per Rússia.
I tant,
o sigui que moltes gràcies per convidar-me.
No, gràcies a tu, i apreníem molt també amb les teves cròniques. Una abraçada, Natàlia.
Igualment, una abraçada.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Ep, oient de Catalunya Ràdio. Sóc un senyor que fa ninots i els firmo com a cap. Escoltar Catalunya Ràdio està molt bé, però ara ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat uns ninots dibuixats a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-los. Tu pots donar veu als meus personatges. Si la teva frase m'agrada, un regalàs. T'enviem a casa la vinyeta que hem fet a mitges. Està bé, oi?
A la web del Catalunya Nit hi tens tots els detalls. Va, trenca-t'hi el cap i emporta't un regal únic. Catalunya Nit.
Doncs ens està acabant també el dimarts, li queden 6 minuts i ens queda una cosa important. Avui no tinc ningú aquí assegut a l'estudi, em sentia una mica sol, però notava la presència del nostre oient misteriós, que avui està una mica lluny. Jordi Gallardo, guarda del refugi Lluís Estacen al Pedrafort, que bona nit.
Bona nit, com anem?
Doncs molt bé, la primera pregunta que t'he de fer, així en pla tot breu avui, que tenim poc temps, però has après alguna cosa escoltant aquest informatiu o què, Jordi?
Bueno, conscienciació que la gent hauria de fer-ne. Per el que he sentit abans d'aquell noi que també explicava, llavors, clar, dius, hòstia, és que hi ha molts problemes d'ara que no són com els que hi havia abans.
Clar, sí, sí, el món va canviant. Escolta, com és això de viure en un refugi com el del Pedraforca?
Bueno, pues és ben tranquil i de cop tens molta feina i com de cop també hi ha rescats als bombers i, bueno, vulguis o no, és un no parar.
Clar, explica'ns una mica què és el que oferiu aquí, on us trobeu, quanta gent podeu allotjar...
Doncs mira, aquí el refugi Lluís Estacen està situat a la comarca de Barcelona, el poble es diu Saldes, i llavors, bueno, doncs aquí al refugi tenim 35 places, i llavors, bueno, oferim sopar, dormir, esmorzar, o pícnic, o si volen venir a dinar a l'arròs de muntanya, i res, i anar fent, com sempre.
Molt bé, quants anys fa que hi ets aquí?
Mira, per la Patum de l'any que ve farà 25.
25 anys. I viviu aquí amb família? No sé si anar a l'escola... Com és el vostre dia a dia?
Bueno, ara amb la nena, clar, vulguis no, amb l'escola i tal, estem vivint aquí, vaja, a Saldes, perquè dalt del refugi, quan hi ha molt mal temps o ha nevat, i bueno, és un follon poder arribar a l'hora sempre a l'escola, llavors estem aquí, vaja, ara, perquè és que si no és bastant incompatible.
Clar, o sigui que aneu pujant i baixant, eh?
Sí, 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 ara anem pujant i baixant, de setmana tenim tancat ara, perquè clar, és que és l'única manera també de fer de pares.
Clar, clar. No sé si ja veieu un neu per aquí dalt o encara no, eh?
No, encara no, ara estava plovent bastant i no sé si baixen prou les temperatures dalt, veurem alguna mica de neu, però encara ho dubto.
Molt bé. Quina és la vostra temporada alta a l'estiu?
Bueno, aquest estiu ha sigut fluix, no sé què ha passat a l'agost, que o la gent ha marxat fora o no sé on estava, però aquí no hi eren.
Aquí no
hi havia
com,
algú,
no?
Però no gaire gent. Aquest estiu ha sigut bastant fluix.
Molt bé. I a l'hivern us visita gaire gent o...?
Bueno, mira, a l'hivern el que passa que, clar, si no hi ha neu, no hi ha cursets, la gent, si ha gelat per dalt, no pot pujar tampoc. Si fa mal temps i, clar, pues, si estàs allà dalt... Vulguis o no, ha d'haver-hi uns quants clients, si no, hòstia, està allà dalt només per mirar, vol més fer de pare, saps què vull dir?
Clar, molt bé.
Que no està allà pendent que si et ve algú, que si no et ve ningú.
Molt bé, aquesta hora de la nit, habitualment ja esteu dormint o què?
Sí, a les 9 de la nit, una cosa així, ja estem al llit, i som com les gallines, a les 5 o 6 del matí ja estem en peu.
Molt bé, doncs avui us fem anar a dormir una mica més tard, però ens feia molta gràcia també connectar amb vosaltres.
Sí, perfecte.
Que vagi molt bé, molt bona nit i que tingueu molt bona temporada.
Igualment, vinga, moltes gràcies, a reveure.
Gràcies, i ara l'última cançó del dia. There's a new course I had to charter.
Aquesta setmana tanquem el dia amb Nick Waterhouse i la seva cançó L.A. Turnaround. Tornarem demà a les 10 i, com sempre, abans de la mitjanit, cedirem l'última paraula a algú que hagi tingut un gran dia. Fins demà.
Soc l'Anna Valls, la directora del MAE, el Museu de les Arts Escèniques de l'Institut del Teatre. I avui és un gran dia, perquè acabem de posar a disposició de la ciutadania l'escena digital de Catalunya. Un projecte en el que hem treballat durant 2 anys i que té l'objectiu de recollir tota la documentació de les arts escèniques del nostre país. Podeu trobar-hi 270.000 registres, fotografies, cartells, programes, indumentàries, bossos, figurins, arxius de vídeo, premsa. El projecte ofereix 2 grans novetats. Relacionem la documentació que fa referència a un espectacle amb la seva fitxa artística i hem obert la plataforma a teatres que vulguin participar-hi. I ja hem començat a treballar amb el TNC. Accediu a Escena Digital de Catalunya a través de l'adreça www.escena.cdmae.cat i gaudiu de les nostres arts escèniques. Moltes gràcies i bona nit.